Idò, amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos parlarem del síndrome d'estar cremat a la feina, però no dels treballadors, sinó dels empresaris. 3 de cada 4 petits i mitjans empresaris confessen patir la síndrome del burnout. No s'havia fet un estudi mai tan extens. S'ha fet a Catalunya i a Balears, on han participat 850 petits i mitjans empresaris, i 3 de cada 4 diuen que sí, que estan cremats. Molt curiós. Volen parlar-ne en Jordi Moura, president de Piment Balears. Després parlarem amb en Rafael Baquer, que a banda de ser dibuixant, il·lustrador i creador de còmics i pare d'en Johnny Roqueta, és el delegat de mototurisme de la Federació Balear de Motorisme. Per què? I perquè volen crear la ruta de la calma que connecti Llucmajor a Sant Cervera per anar passejant tira en sa moto i veure el litoral sud, migjorn i llevant de Balears. Seria molt bona idea. Anna Bàrbara Llinàs, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem de que Melicotó ha tret una publicació per ratear neules. Ara que ve el temps de fer neules, i els que no en saben tant podem comprar aquesta creació de Melicotó i poder-la ratear nosaltres a que nostra. I en Marta Fernández de Curlicomas parlarem també d'un regal molt original. Ells fan uns tallers on pot convertir els teus vídeos VHS en un videoclip original. Imagineu que teniu cintes on surt la Pradina, on surt un voltros de menuts. Quin millor regal que regalar un DVD o un pendrive o amb un email, un arxiu, un AVI, un MPEG, on la vostra família pugui veure un muntatge fet a les cintes VHS antigues que voltes teniu perquè nostre, perquè va ser que no sabeu què fer-ne. I dona Marta Fernanda de Curlicomas vendrà explicant-nos amb aquest taller que estan fent, perquè pot ser un molt bon regal per Nadal i molt, molt, molt barat i que és per tota la vida. Vinga, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Avui començam amb els il·legals perquè acaba de morir Jorge Martínez, cantant i ànima mater del grup Asturià. Tenia només 70 anys, ha mort a la seva ciutat natal. Allà a Astúries fa 2 mesos i mig li van diagnosticar un càncer i estava a mitja gira de presentació del seu darrer disc que també estava presentant precisament en aquest moment, Joven i Arrogante. En els seus 60 anys se sentia encara joven i arrogante. Imprevisible, molt asa, sempre parlant amb sa boca ben oberta, dient el que pensava. Jorge Martínez va representar tota una època quan l'any 83, fa 42 anys, va fundar Els Il·legals, amb els seus companys també asturians. Un tipus irrepetible, Jorge Martínez, que mos ha deixat avui en els 70 anys.
De puñetazo me cargo el espejo, derrapo los dientes a cara de conejo.
Bueno, un rocker més que mos deixa. Afortunadament no ha estat en el 27, però sempre se l'ha recordat. Jorge Martínez, Jorge Ilegal, pare d'aquests himnes com aquest, Soy un Macarra, Soy un Hortera. Bueno, començant parlant de la síndrome del burnout, o d'estar cremat a sa feina. El Departament de Risc Laboral de PIMEM participa en la creació d'una base de dades sorgida d'un test que s'ha fet per primera vegada sobre la càrrega de treball per als petits i mitjans empresaris. Ho deim perquè fins ara la síndrome del burnout, d'estar cremat, només s'havia investigat en els treballadors. I de 850 directius de Catalunya i Balears han participat, i de fet no s'esperava una participació tan elevada. Les dades diuen que 3 de cada 4 empresaris pateixen la síndrome d'estar del burnout, d'estar cremats. Jordi Mora, president de PIMEM, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, Jaume, molt bon dia, molt bones, molt bé. Molt
Jordi, que hagi participat tanta gent, 850 empresaris de Balears i Catalunya, això ja vol dir que el tema interessa, que de fet no s'esperava tanta participació. Per tant, si hi ha participació, és que el tema interessa, no, Jordi?
Sí, sí, no s'esperava, perquè nosaltres vam enviar el test a totes les nostres bases de dades d'empresaris. És cert que l'autònoma està cada dia amb les seves preocupacions, que són moltes, i normalment la taxa de resposta, no ens hem d'enganar, és baixa o molt baixa. També vam fer-ho a Catalunya des de la PIMEC, i ho has explicat molt bé. En pràcticament un mes vam tenir 850 respostes. I aquí doncs, el director de l'estudi, que és el doctor i psiquiatra Benedict Aman de l'Hospital del Mar, doncs el que deia era això, que el 73% mostrava o símptomes moderats lleus o moderats ja tirant a greus, no? I, per tant, és una xifra bastant alta o molt alta i no s'havia fet mai amb empresaris. Jo crec que aquesta és la gran novetat. Sempre s'havia pensat en treballadors i treballadores, però l'empresari, que moltes vegades és el que està tot sol duent el carro amb totes les responsabilitats que hi ha o estirant d'escarro, no? M'ho he dit. Mos crida molt l'atenció i, de fet, quan ho vam presentar-ho aquí a PIMEM, vam dir que continuaríem, no? I, de fet, ara ja el psiquiatre Benedict Aman ja està fent un estudi europeu per donar-li continuïtat a aquest primer test que s'ha fet a empresaris i autònoms.
Clar, és que els petits i mitjans empresaris, clar. Jo no sé si, per exemple, Amancio Ortega té tant d'estrès com un botiguer de Sant Miquel que té 2 empleats. Perquè, clar, Amancio Ortega té comptables, missers, però és que tu, o un botiguer de Sant Miquel, has de ser gestor, venedor, comptable, psicòleg, pare, i en damunt riure a tothom si te fa un mal de queixal. És que si no tens ningú, no sé què queda més remei que fer-ho tot tu. Clar, és que és molt fotut, és molt difícil.
Aquesta comparació és graciosa, aquesta comparació, però clar, hem de pensar que un empresari, un petit empresari, que és el que tenim nosaltres aquí, petits empresaris i petites empresàries, fan de tot. És a dir, hi ha tantíssima normativa, però tantíssima normativa de laboral, de fiscal, sí, del seu propi sector, amb els ajuntaments, amb les conselleries, amb el govern. Sí, és una locura. Al final, si no tens un grup d'assessors de confiança, és molt difícil fer-ho. Però sí que una de les coses que dèiem, clar, que és molt propi dels empresaris, és normalment, habitualment, això sol repetir, és com una espècie de patró, una càrrega de treball molt elevada, i un segon punt, que és la barreja entre la vida personal i la vida professional. Una de les coses que diu aquest estudi és que als empresaris ens costa molt separar. Yeah. És a dir, que en el nostre temps d'oci o el nostre temps de desconnexió seguim fent feina.
Clar.
No? I això és una de les causes d'aquest burnout, d'aquest estar cremat, que al final el que acaba provocant és esgotament, estar molt més irritables, i en definitiva, com a empresaris, reduïm la nostra eficàcia, reduïm la nostra eficiència i som pitjors empresaris.
Clar, perquè és que... És que fins i tot teletreballar, no, pot teletreballar, Jaume? No, 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 jo m'estic més venir aquí a Salta, que us diu que tenia, que fa 20 anys estava una altra televisió que volia teletreballar. No, 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 m'estic més venir a la feina, perquè és que no, jo no sé separar. Ara imagina com ha de poder separar un autònom, un petit empresari, sí, és que és impossible, has d'estar en el telèfon tot el dia. Si te crida un client a les 9 de vespre, li has d'agafar, Jordi. Correcte, és que és molt complicat. Jo, no, és, no, és molt no vols canviar el lloc per res del món.
No, no. No, no, no. Jo dic de vegades, la llibertat té un preu molt alt, no? I, un autònom que pot ser lliure i dius, pues demà faré festa, però potser després hauràs de treballar dos caps de setmana per poder, exacte, compensar aquesta festa, no? Doncs és molt complicat, i teletreballar, doncs hi ha sectors que, doncs, hi ha més facilitats, però hi ha molts d'altres que no. I la pressió que té un petit empresari, jo sempre ho dic, dels números, d'arribar a final de mes, de pagar nòmines, de pagar proveïdors, de pagar trimestres, després que no cobres a temps, no? Que tens morositat dels teus clients, la gestió del personal. Jo pot quedar poc popular, però la gestió personal és molt complexa, és molt complicada. Nosaltres venim dient que fa 2-3 anys que tenim a Balears un absentisme laboral altíssim. Què passa? Quan una petita empresa falla una persona, perquè falla, això repercuteix en els companys, però repercuteix en l'autònom, en l'empresari, que no pot sortir aquesta persona i s'ha de remencar i ha de fer el que feia aquesta persona, sí, més la seva pròpia feina. Entonces és molt complex, és molt complicat, no? I en aquest estudi també parlava de sectors concrets on aquest està cremat o burnout era més alt, i parlava de tres, parlava de construcció, parlava de sanitat i parlava de tecnologia. A més, que tecnologia és un d'aquests que tenen certa facilitat d'alguna manera per teletreballar. Aquests tres sectors tenien un impacte molt gran en empresaris en estar cremats.
Vaja. A més, que també, si, tu s'ha dit a les conclusions que si un empresari està bé emocionalment, tota l'empresa funciona millor, perquè tots han tingut directors, ja me'n record fa anys, cremats, maleducats, malhumorats. Clar, és que per ventura estava cremat aquest home, i jo no ho sabia, de no, més mal de sofrir, per ventura aquella persona no estava a gust a la feina. I en aquell moment, com que no se'n parlava, no? I clar, és que no és un home del... Clar, i tu dius, oh, és que aquest home sempre xerra d'una manera, és que per ventura estava cremat, i nosaltres en aquell moment no ho sabíem. Clar.
Sí, jo crec que els empresaris no deixem de ser personetes, no som superhomes, no som... som persones amb tots els nostres atributs i amb tots els nostres efectes, i l'excés de pressió, l'excés de càrrega, el no poder desconnectar, al final que tinguis aquest síndrome de cremat, que vull recordar, com ho explicava també a l'estudi, que és un estrès crònic, i per tant no és una cosa temporal, sinó que es va cronificant amb el temps i està allà, no? I per tant això sí, el que dius tu, malhumorats, irritables, ets pitjor empresari. Jo crec que l'important quan comença a veure aquests tocs d'atenció és quan ha de començar a intentar buscar solucions. Perquè si no, aquí al final pues, estem ja amb un síndrome que és permanent i que és molt més complex, no? I jo recordo que deia, quan li van preguntar, no, els periodistes li deien, bueno, i què hem de fer quan ens trobem, no? Una empresària, amb símptomes ja d'estar cremat. I donava unes receptes molt fàcils, donava unes receptes que potser qualsevol de nosaltres ho hagués dit, no? Diu, la primera importantíssima, saber desconnectar. Saber deixar el correu electrònic, saber deixar el WhatsApp, saber deixar el telèfon. I els autònoms que m'estic escoltant, pues, segurament ho duen tot en el seu telèfon, però és molt important separar el temps de lleure, el temps de sa família, dels amics, del temps de feina. Xerrava de l'esport, lo important que és també fer altres activitats. Xerrava també de la dieta. Entonces, de coses que segurament que són molt bàsiques i que hem xerrat tots, però que amb un empresari d'una petita que està 24 hores, 7 dies a la setmana, pues, això va acumulant i va creant aquest síndrome de cremat, i que és Jo no diré que és perillós, però sí que és important estar molt atent als símptomes.
Tu no trobes que d'ençà de la pandèmia m'hem donat compte de moltes coses que abans no pensàvem, que vàrem estar un poc en la mena davant els ulls fins la pandèmia i després vàrem veure que no tothom està bé, que no tots els empresaris guanyen dos bés, que no tothom és feliç de la feina. No va ser un punt d'inflexió fa 5 anys, Jordi? O és una sensació personal, tu què creus?
Jo també. Jo crec que abans de la pandèmia hi havia coses que eren com intocables, que no se podien tocar, que no se podien canviar, i ara estem xerrant de molts de temes que eren impensables, sí. És a dir, les dificultats que tenim els petits per poder sobreviure, que hi ha empreses que els va molt bé i que són molt grans, i ho dius tu, no? No, aquí no tots són, ni molt manco, no tots són milionaris. Per exemple, les pensions que ens queden els autònoms quan ens jubilem, que són moltes vegades són baixíssimes. Entonces, aquest síndrome de malestar, síndrome estudiat per un psiquiatre, segurament potser fa 10 anys no s'hagués plantejat mai, i ara es posa damunt la taula i es veu que hi ha uns percentatges, jo diria, bastant elevats, no? I és un crit també d'atenció, de que hi ha algunes coses que les hem de canviar o les hem de fer una mica millor, hem de saber aturar, hem de respirar, I una mica el que volíem des de PIMEM era posar-ho damunt la taula, seguirem fent feina en aquest sentit i intentar ajudar aquells que s'hi puguin trobar. Tu al principi ho comentaves d'una manera, des del nostre departament que tenim de prevenció de riscos laborals, és una de les tasques que s'està fent feina, i quan es troba un d'aquests casos, doncs donar-los els instruments per a aquest empresari, doncs per intentar començar a resoldre aquest problema d'estar cremat.
Idò, pensau-hi, no només els treballadors diuen que la meitat de molta gent que està fent feina té la síndrome de burnout, sinó que 3 de cada 4 petits i mitjans empresaris, ja dèiem Amancio Ortega, no ho sabem, però en Jordi Moreno i companyia, petits i mitjans empresaris, si ara per Nadal voleu com a mínim contribuir un poquet, comprar un petit i mitjà comerç per un producte local aquí a casa nostra, i així com a mínim, com sempre dèiem, economia circular, i així a més si fan una bona campanya al nostre botigues, perquè és ben necessari. Jordi Mora, com sempre, una ferrada molt gran i molt d'ànims davant d'aquesta realitat que tots desconeixíem i que el doctor Amam de l'Hospital de la Mà de Barcelona ha posat damunt la taula. Gràcies, Jordi, una ferrada molt gran.
Moltes gràcies pel vostre suport. Salut.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una ruta turística molt curiosa. Encara recordem la figura de Jorge Martínez, que mos ha deixat aquesta de matinada, aquesta nit, en els 70 anys, el líder d'Ilegales.
Ràdio és servei públic. En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la piña maduración natural a 1,99 euros kilo, el jamón cocido Bonatura a 11,99 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo y la dorada de 300 a 400 gramos a 9,25 euros kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Running, head out on the highway, looking for
direction in whatever comes our way. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space.
Born to be Wild, Steppenwolf, la cançó d'anar amb moto per excel·lència, de la pel·lícula Easy Rider, que on se va més famosa, malament Steppenwolf havia gravada un any abans. Per què parlem aquest tema? I de perquè Mallorca obri les portes d'un nou projecte per impulsar un turisme diferent i posar en valor el nostre territori. Hi ha una idea de posar en marxa una nova ruta mototurista que connecti Llucmajor en Son Cervera, és a dir, tot el migjorn i tot el llevant. La idea du per nom la ruta de la calma, és a dir, recuperant aquella idea de l'illa de la calma. I són 85 quilòmetres que passarien per Llucmajor, Campos, Xatxalines, Santanyí, Fodanig, Manacor, Sant Llorenç i Son Cervera, travessant zones rurals, litorals i culturals. En parlem amb en Rafael Baquer, que a banda de ser dibuixant, historietista, il·lustrador, el delegat de mototurisme de la Federació Balear de Mototurisme. Rafael, bon dia, com estàs? T'ha agradat la cançó?
Què tal, bon dia? Quin tema són?
És que vaig dir...
Evitable, és un dels temes.
Ah, no, Rafael, no li puc posar qualsevol cançó, que si no, mos hem de posar aquí firmes quan parlam amb don Rafael Baquer. Bueno, ja heu fet la primera reunió amb el Consell i Ajuntaments. Com ha anat? Què vos han dit de moment? Sou optimistes?
D'entrada, molt optimistes, perquè el tema està collant. Vull dir, aquesta voluntat, aquesta intenció de tirar endavant amb aquesta ruta de la calma, que no és més que una forma de visibilitzar un turisme que ja, de fet, ja existeix de fa temps, que és el mototurisme, vull dir, gent que va en moto una mica fora d'aquests aquests gamberros de Easy Rider que posaves. Perquè el mototurista és una gent seriosa que fa temps que circula per tot el món en motos, en parella o en solitari, en petits grups, i passant gust de la cultura, el paisatge i tantes altres coses on Mallorca ha de ser sí o sí. I amb això estem ficats.
És que jo record quan era menú, que mon pare i mon mare me contaven que en els anys 50, en sa Vespa, en els anys 50, en sa Vespa, se n'anaven d'excursió tot el dia. I clar, perquè no hi havia res més en aquell moment, fins als 60 no poguessin comprar 600. En sa Vespa. I se n'anaven d'excursió tot el dia. I un poquet era això, no? Una excursió, un matrimoni amb una Vespa, i anaven, i jo tinc unes fotos que és una cosa verdaderament meravellós. I se tracta un poquet d'això, no? Sa moto, anar tira, disfrutar, gaudir, no? De manera calmada.
Una senalla amb una truita per berenar, o si no,
exacte,
puesto, tipo un carbusso o qualque puesto de carretera, a fer i xerrant sa gent, i això és el mototurisme, que ho dic. Ara hi ha una forma de definir mototurisme que estan empleant molt, que són les slow roads, rutes tranquil·les, rutes
exacte,
calmades.
Exacte.
Però això, per aquesta banda, nosaltres ens hem decidit pel llevant perquè té aquestes característiques, està poc explotada, és calmada, i te dona peu a fer, a crear aquest eix entre Llucmajor, diguéssim, i Son Cervera, com a extrems, amb una espina dorsal, doncs es pot descobrir un munt de llocs molt interessants. I aquesta és la idea de muntar una ruta com aquesta, que
També...
Com a referències altres que hi ha pel món, no? Similars.
I també he vist que està implicat, que jo no sabia que encara existís, que em sembla una meravella, Motoclub Media Milla. Això és història, no?
Bueno, com a referència, aquest any 26 celebrarem el dia de 7 de maig, concretament, a la 50 edició de la Volta a Mallorca. 50 anys.
Uau.
50 anys donant la Volta a Mallorca. Crec que a més a interrompre no se va com a aplaçar una mica pel Covid, per lo més i seguits donant la volta a Mallorca i encara continuant donant la volta, no? És un motoclub històric, jo només fa 10 anys que hi som, res, som un dels becaris pràcticament.
I tu també ja, de fet, ja fa anys.
Sí,
fa anys, llavors van organitzar també la volta a Mallorca a Montesa Impala, crec, és possible.
Bueno, hi ha un altre grup, els impaleros són una raça a part, els de Montesa Impala, i efectivament també fan voltes a Mallorca, i, bueno, i també hi ha altra gent que la fan vespa i tal i qual. Tots els vespa com els teus pares, vaja.
Exacte.
Són diferents formes de mototurisme, de passar-ho bé, disfrutant de carreteres fantàstiques, com les que tenim, amb decorats fantàstics, i aprofitant de els negocis que trobem pel camí, que també volem fer com un passaport de la ruta de la calma aquesta per treure avantatges i promocionar les zones també a nivell cultural, gastronòmic, serveis, etc etc. En fi, està bastant pensat el tema. I amb aquestes estem...
Ruta de la calma. Clar, més que d'aquesta manera, vos agradaria que es consell fes un poquet de pont, no? Que facilitàs aquesta la rotulació, com que posar la ruta de la calma, o també el passaport perquè vos permeti tenir descomptes, i un poquet que vos fes d'intermediari, no? La web, una app, una cosa així, no? No seria aquesta, si de...
Clar, els primers associats que tenim són els propis ajuntaments, començant o acabant tantes, perquè aquestes rutes són, comences ja amb vols i acabes amb vols, però entre Son Cervera i Llucmajor, que ja estan en el tema, pues, a mig està el Consell de Mallorca com a responsable de carreteres, que els estem demanant aquesta col·laboració per senyalitzar aquesta ruta, perquè una ruta a partir d'un eix principal pot tenir altres desviacions i aprofitar tota aquesta zona de Llevant, que se dona molt bé, és una línia tangencial, i a part d'aquí pues, sortim a altres bandes. Volia ròtols com hi ha a Saragossa o a Teruel, millor dit, la ruta del Silenci, que és una ruta molt recorreguda, tot i que no és quasi gran cosa, però el camí, més que paisatge i curves meravelloses, són uns 60 quilòmetres. Aquí proposam aquesta ruta de 80 i pico quilòmetres, plena de possibilitats, on veurem si ja es aconsegueix estar per la labor. Estem pendent d'altres segones reunions per concretar detalls, però esperem que sí. De moment ja tenim amb el mateix Consell editat un mapa de mototurisme, que està disponible a la web del Consell, on ja se proposen rutes pels visitants, pels mototuristes visitants per Sella de Mallorca, rutes temàtiques.
I també, a qualsevol que vulgui saber més informació, a la pàgina web de la Federació Balear de Motociclisme pot trobar Ruta de la Calma. Si poses Ruta de la Calma, segon resultat que te surt, és un mototurisme sostenible i respectuós en el territori de Mallorca, que és aquesta idea. Darrera pregunta obligatòria, Rafael Baquer, i en Joni Roqueta, què li sembla? Si idea ja s'ha posat la xupa i les ueres, li sembla bé, ha posat en marxa la moto, en Joni Roqueta, vendrà a la Ruta de la Calma?
Joni Roqueta anirà obrint el camí les ueres i ja està provant quina moto serà la més la que durarà per anar a aquesta Ruta de la Calma.
Una Norton, ja. Li pega una Norton en
Joni. No, molt de preu, ara. Saps? Bastant selecte, eh?
Sí.
Però, bueno, si la pillam ja anirà bé, no hi ha problema.
I si no, una OSA, una BCA, una espanyola, sí. Ara que en xerran de Montesa, una Voltaco, no sé, una d'aquestes.
Bé, tot, tot fa brau. Si hi ha dos pneumàtics, un manillar...
Exacte.
I pesta per benzina, endavant.
Rafael Baquet, delegat de mototurisme de la Federació Balear de Motociclisme i també el nostre il·lustrador, dibuixant, historietista preferit. Moltíssimes gràcies, com sempre, company, amic, i tant de bo aquesta ruta de la calma per anar de Llucmajor fins a Sant Cervera amb moto, tira, tira, gaudint del paisatge, sigui una realitat quan abans millor, perquè la poden fer els turistes, la poden fer nosaltres, és per tothom. Els primers turistes són nosaltres dins Mallorca. Gràcies, Rafael, una ferrada molt gran.
Fins aviat.
Salut, Rafael. Bona nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Avui la nostra radiografia mallorquina ens serveix per parlar d'una tradició nadalenca, Joan, molt nostrada.
Molt nostrada, efectivament, perquè avui hem de parlar de neules. Ho feim explicant que l'editorial Melicotó ha presentat una nova publicació dedicada a això, a la tradició de les neules. Es tracta d'un recull de neules per retallar a través d'una combinació d'estil clàssic i també modernitat. I que va fer possible ha estat l'artesana Bàrbara Betlem Llinàs i Tauler, i avui tenim moltes ganes de poder saludar-la. Bàrbara, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, Joan, moltes gràcies. Estic molt bé, moltes gràcies per convidar-me en aquesta entrevista.
Benvinguda, gràcies. Bàrbara, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies.
Bàrbara, mem, són bon temps, corren bon temps per les neules, no només en guany, sinó els darrers anys, com ho veus?
Sí, sí, corren bon temps, la veritat és que sí. Sabeu que els mallorquins tornen a treure les tradicions nostres i recerquem i recerquem, i la veritat és que és molt guapo el que estem vivint ara mateix. Som molt, molt bons, estem a punt de declarar la neula patrimoni immaterial, i això és un fet per nosaltres extraordinari. O sigui, que corren bon temps.
I quin és l'origen, Bàrbara, d'aquest llibre? No sé si tu ja tenies aquesta corolla, va ser des d'Americotó, que també t'ho van proposar, com n'és també aquest llibre?
Sí, sí, sí. Aquest llibre, bé, jo sempre he tingut aquesta corolla de... Jo, a part de tallar neules, jo soc neulera, però a part també dibuix neules. Les dibuixo així com s'han fet sempre, antigament, no en play res digital, o sigui, a mà, i sempre m'ha agradat molt. I estant en contacte amb en Jaume, de Melicotó, ell m'ha fet aquesta proposta xerrant de neules, que jo li explicava un poc com se feien i tal, i em diu, t'agradaria fer aquest llibre amb nosaltres? I jo dic, això seria extraordinari, perquè de lo que se tracta és de que hi hagi neules, perquè avui en dia, clar, empleant la tecnologia, moltes vegades la neula no està ben bé així com toca. Quan no dic que no està ben bé així com toca, vull dir que no s'entén com s'ha de tear, i de vegades nosaltres amb una coda i em fa panxa, i la neula se dobleia perquè no està ben llafada. Una neula, per estar ben llafada i saber com s'ha de fer, s'ha de batear abans de compartir.
Mem, compta'm això. Què vol dir fer panxa? Perquè és veritat que és que no som entesos. Quan m'ho hi poden fixar, sí, no? Que fa panxa, per veure-ho.
Sí. Una neula ha d'estar molt ben llafada. O sigui, una neula sempre redona. La resta ja no és neula, o sigui, hi ha paper teat, que és extraordinari, fan filigranes amb paper teat. El tema és que la neula mallorquina és redona, grossa, petita, mitjancera, però redona. I perquè la neula s'aguanti bé, ha d'estar enginxada, depenent del dibuix, a uns espais en concret, perquè si no, quan la penges, a Mallorca tenim molta humitat, i quan la penges tendeix a tanquet-se, a fer panxa, a tornar redona, però tanquet-se en petit. Nosaltres li dèiem així. El fet de la humitat que tenim, i també influeix molt el paper, el gramatge del paper.
Això t'anava a dir,
el paper. Ha de ser una gruixa especial.
Exacte, és a dir, ha de ser tirant a gruixadet, no?
Depèn, depèn. Ara, per exemple, per fer les neules doblegades, que són neules extraordinàries, hi ha gent que fa filigranes en neules doblegades, les neules doblegades se tallen només amb bastidoretes i, quan dius la paraula, s'ha de doblegar el paper. Clar, el paper aquest ha de ser primat, perquè si se fa molt gruixet, cada vegada que doblegant, per exemple, o un gramatge de 80, doblegant 80 i 80 i 80, i arriba que torna un gruix considerable i fa mal de tear. En canvi, una neula, de, com les que surten en el llibre de Meli Cotó, són neules que estan fetes, són quelades. Aquestes se poden tear amb bastidoretes, se poden tear amb bisturí, amb cutets, un cutet de precisió, se poden fer així. I aquestes sí que és vera que se poden tear, jo els tallo en gramatge de 160. Ja és una gruixa també considerable, de manera que quan la tens penjadeta i les mides són vàries, o sigui, pot fer mides a partir... Una neula pot ser de 5 centímetres, per exemple, que en surten en el llibre, i inclús de 20, clar, i inclús més, si fa falta, depèn. Però ja de ser com més grossa és, més gruixa de tenir paper perquè sigui consistent.
I, Bàrbara, ho deies al principi, allò digital també ha entrat en el món de les neules. No
sí,
sé si
sí, sí.
Disseny, que és, on s'està notant més que ha entrat?
Bé, el joc digital està molt bé si se sap emprar, perquè el joc digital ara mateix va molt bé per tema de poder fer fotocòpies. Això és fantàstic. Mm-hmm. O sigui, compartir una neula que tens feta, ja teada, però la fotocopiar ja no l'has de compartir com es feia antigament, que sabia d'aquell que hi ha. Ara la poden compartir digitalment. Però després també hi ha joc de dir, ara dissenyaré una neula d'aquesta imatge que tenc i faré un negatiu i un positiu. Això moltes vegades corre el perill de que la neula no sigui correcta per després penjar. I serà quan la neula s'espanya. I clar que sí que mos entra. Té la part bona, molt bona, molt bona, i després la part que no és tan bona perquè no és tan perfecta. Fer-te un poc s'encant del que se feia antigament.
Perdona, per tant, amb aquesta fotocòpia, després que vendria jo, per exemple, que és que no en sé què ho faria, tallaria amb un cúter.
Exactament. Després tens la neula, es blanca, la posam a la fotocopiadora amb un paper darrere perquè mos pugui sortir, perquè si no es quedaria transparent completament. La neula es blanca i posam un paper negre o un paper de color que mos trauria el gris. Ara, per exemple, poses un vermell, poses un verd, mos sortiria el gris d'aquest color, i ja aclareix un poc més. I tu, com a neuler primerenc, ja has de saber que hauries de tear el gris o el negre del paper, deixant el blanc,
però
i ja tens la neula.
Sí, però això seria, entre cometes, això seria un poc fer trampa, no? Perquè el seu
no,
és
no.
Doblegar i tot això que tu has dit. Oh, no, és que jo som com un complet
sí.
desconeixedor
sí,
aquest
sí,
tema.
Sí, sí, sí. No sé trampa, què vol dir? Hi ha una manera de fer neules, com he dit abans, que és doblegada. Aquesta sí. és, per jo, extraordinari perquè és màgia. O sigui, tu doblegues la neula i ni el mateix neuler o neulera que la talla sap quan quedarà fins que la desplegues.
Ah,
és una màgia que quan obris la neula tothom va d'uns ulls i no en parlen si la talla un infant. En què dic, jo faig tallers a infants i veure la cara. Sempre t'ho dic, no, obrigueu la neula fins a la darrer, perquè veureu què passa. I quan t'obrin, diuen, ala, hem fet això, bé, al·lucinen. Després hi ha la neula que és quelada. La neula que és quelada, ara mateix, en el meu cas, jo la dibuix. I la dibuix per primera vegada. Això és una primera neula que dèiem en neulers. Jo una vegada que he fet una primera neula ja no la tontea, ja vaig a cercar una altra, perquè has de pensar que jo una neula m'adu dies de feina. I quan ja l'he acabada, ja necessit fer-ne una altra. No era aquesta mateixa 100 vegades. Jo l'he de dibuixar, l'he de pensar, tot m'ha de quadrar. Després d'una vegada que tot te quadri, una vegada has fet el dibuix, no vol dir que el dibuix te serveixi perquè se converteixi en neula en el 100%, per lo tant, té un procés bastant llarg, i després s'ha de tear, i tear te pot dur depenent de la dificultat de la neula, però jo amb una neula he invertit ben bé 15 hores de feina per tear una neula, només per tear-la.
No, clar.
Només per tear-la.
Sí, sí.
O sigui, neulet ja ho dèiem, una neula no se pot vendre, una neula s'ha de regalar. Perquè com a mínim tens el privilegi de que te diguin gràcies.
Clar.
Perquè tu regales el teu temps, i regales una feina molt guapa, però sobretot regales el teu temps. Hi ha de ser persona que valori el que tu fas, i no li pot posar preu en el teu temps. És artesania pura, això.
És que avui cercava imatges, perquè davant de parlar en seu consell per sobre la declaració de patrimoni material de les neules, i he vist unes neules, unes iglesias, que dius, mare de Déu, sí, quina cosa més difícil. Jo ni, sí, a mi me sembla... Sap quan no saps fer una cosa i t'assembla màgia?
Sí, no,
a mi passa, això, a mi me passa això amb les neules. A mi me passa
i deixar neules guapo. Clar, deixar molt guapo, que passi. Aquesta, això ets encant, que té un neule. I, sí, sí, a més,
digues, però,
el paper. És que és, també és una afició que realment també és, la millor riure un poble, la que diré, però és una afició econòmica. Perquè una vegada que tens una bona eina, perquè per tenir una neula necessiten dues coses. I una és molta paciència, que ets la número 1, això és el secret número 1, moltíssima paciència, i l'altra és una bona eina per tenir la neula. Ja sigui bisturí, siguis tisoretes, i me diràs, què va més bé per tenir una neula? És indiferent. Hi ha persones que la més volen les tisoretes, hi ha persones que la més volen bisturí, i n'hi ha persones que la més volen cutets. Tot està beníssim. Només aquestes dues coses, però després dignificar la neula. O sigui, la neula ara mateix s'està convertint en patrimoni, i això ja és el màxim nivell.
Exacte.
I s'està convertit per algo. S'està convertit perquè són molt d'any de feina que hem invertit gent per aconseguir això, perquè s'ho mereix. Perquè, a part, ara serà patrimoni, però és que és una tradició mallorquina que s'ha conservat gràcies a uns anys, gràcies a les monges i en els convents i les iglesis en general, han protegit aquesta neula, i això mos han fet un gran favor, perquè l'han protegida amb una puresa màxima, no l'han desvirtuada. I nosaltres ara és el que hem d'aconseguir. No només hem de tenir neules perquè sí, hem de produir perquè ara està de moda, sinó que hem de saber què feim. Tenim patrimoni i tradició.
I
això és important.
Bàrbara, moltíssimes gràcies. Seguirem en contacte, perquè tots estan pendents, no?, que s'aconsegueix aquesta passa de que serà una gran celebració, que sigui patrimoni material. Recomanem aquest llibre, aquestes neules, aquesta recull de neules de l'editorial de Melicotó. I, Bàrbara, t'agraï molt aquesta conversa per dignificar i per celebrar tot el que suposa la feinada i aquest art de crear neules, i, com deies, són per regalar, perquè regales el teu temps.
Sí. Regales moltíssimes gràcies,
Per jo continuaré sent màgia.
Estic molt contenta que ho considereu. Moltes gràcies per posar-vos en contacte.
Gràcies, Bàrbara.
Salut i molt d'anys.
Salut
i molt d'anys.
Mira, Joan, ara d'aquí una estona també parlarem d'un bon regal per aquest Nadal. Un bon regal és recuperar les cintes de VHS antigues i fer com un videoclip.
Més màgia, també, això.
Màgia, i a més... com se diu, amb això, en solera, amb aquell gra que tenia el VHS. Ara tot d'una en parlàvem. Gràcies, Joan. Fins demà. Salut.
IB3 Ràdio és cultura.
Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Els Bagels cantaven que el vídeo mataria la ràdio. I demà, imagineu-vos si no va saber que aquesta cançó va ser la primera que va emetre a MTV. El, el primer videoclip que va emetre a MTV. I MTV ja no existeix. És a dir, que no sé qui va matar en aquí. Per què parlem de VHS? I de, perquè us proposam un regal molt original per aquest Nadal. Convertir aquests vídeos VHS, que tothom tenim tirats perquè nostre, en un videoclip original. Hi ha un taller dissabte de 10 a 1 a la congregació, a la Pobla, i ho d'una Marta Fernández, de Curly Comas, que mos coneixem fa 20 anys i mos en recordàvem. I hem parlat...
Ara sí que me'n recordava de tu.
Perquè per la darrera vegada que vàrem parlar per telèfon.
Sí, exacte.
I no t'havia vist. Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Encara ficada en aquest món entre una cosa i l'altra. Però primer de tot, que és Curly Comas, un nom artístic, és que Marta Fernández sona a atleta.
Que no, és que Marta Fernández n'hi ha moltes. De fet, el meu predic crec que va ser el primer Fernández que va arribar a la Pobla. Però, a banda d'això, quan que n'hi ha tantes, un dia xerrant amb una amiga danesa, que estava fa 10 anys ja, he tingut diferents èpoques, però fa 10 anys me va dir, jo quan te veig, veig rissos. I a partir d'aquí, allò de Curly, que vol dir el Curly, que aquí me diuen Curly, de rissat, i Comas, perquè és el meu segon cognom, i és amb dues M's, per fer-ho diferent. Però bé, ara si pogués ho canviaria, perquè sap que és de complicat dir el teu nom artístic o com li vulguis anomenar. L'ambient triaria un poc més fàcil.
És un artista molt conegut a Palma, després fora de micro te diré quin nom i quin nom artístic s'ha posat i no en gana a ningú. Però anem al que mos ocupa. La teva idea és donar una nova vida en els teus vídeos analògics i de passada pot ser un regal fantàstic per aquest Nadal. El taller és aquest dissabte, dia 13 de desembre, però això és aplicable tot l'any. Com ho faràs? Perquè cintes i cintes de totes les cases, què faràs aquest dissabte a la congregació?
Mira, tot va començar un poquet perquè vaig anar fa un mes o alguna cosa així a un taller de fotografia analògica que fa 20 anys que no em fa, que no revelava, i en la meva amiga, en la que vaig anar, m'ha dit, ah, jo ara he començat a digitalitzar cintes i tal, i bé, d'això que m'ha venit al cap, dic, ai, dic, podrien recuperar aquestes cintes, perquè més o menys que tothom té un VHS o un mini DV o un 8 mm dins qualque calaix.
Sí.
I el que passa avui en dia és que difícilment consumiràs una hora de vídeo que dius, sí que ho pots digitalitzar i tens aquesta cosa com a física digital, però és diferent si ho converteixes en un videoclip on va un poc més actual.
Sí.
I el que me fa ganes és que la gent dugui les cintes que li té més estima i que d'aquí, durant 3 hores, jo li ensenyaré a convertir això en un vídeo diferent, més d'avui en dia.
És a dir, per exemple, el vídeo de noces horrorós, aquell de fa 20 anys, això se va convertir en un videoclip encara fer riure en aquell matrimoni que se va quedar fa 20 anys. No?
Totalment, tot depèn també de la música, de ritme que li donis. I de
clar,
que...
tu tries una cançó que t'agradi molt, o dues o tres, perquè un videoclip pot durar 3 o 4 minuts. Però això no fa falta tenir experiència prèvia amb edició?
No, jo crec que avui en dia ja tenim les eines perquè puguis aprendre fàcilment. Avui en dia un dels programes que em tens en Play, quan faig tallers, que és molt intuïtiu, molt fàcil, i jo crec que si ho expliques d'una manera senzilla es pot entendre. I el que vull és que una vegada acabis el taller, que són aquestes 3 hores, ja tinguis aquest vídeo fet, a punt de posar-lo dins un USB i enxufar-lo a la pantalla el dia de Nadal o el dia de Reis, quan te faci ganes.
És un regal super curiós, però se pot estendre a tot l'any, el dia de sa mare, el dia del pare, els dies enamorats, tots aquests dies...
Que estan donant moltes idees.
Clar, perquè ten en compte que són festes fetes pel consumisme.
Sí.
I això no te costa el que costa els curs, que són 60 busques d'euros, però una vegada n'has après, això, si s'estén, per ventura, matam en el consumisme salvatge, que jo ara de comprar, comprar només el producte local, botigues, petit i mitjà comerç, i reutilitzar, reciclar tot el que tenim aquí nostre. Aquí s'ha quedat, tu, això, pot vendre de moltes maneres.
Sí, man, jo em fa ganes que la gent recuperi un poc aquestes cintes, perquè m'he trobat amb gent que m'ha dit, ai, dius que ma mare els va tirar.
Sí.
I m'ha fet pena, perquè hi havia ja records que molt difícilment, és que no els recuperaràs i no sé, trob que és una cosa especial, diferent. Jo ho disfruto perquè jo sempre he estat de fer vídeos, són la típica que anava amb la càmera per tot i que sempre he fet fotos i vídeos i la família sempre s'ha queixat, però al cap d'un període d'anys ho han agraït, sobretot quan ja no hi són els que més estimes. I res, no sé, em fa ganes fer algo diferent i sobretot aprofitar el que ja tens a casa teva.
També, només són 68 euros els
una digitalització inclosa.
I t'entra un moment, per aquí posa mini de bé, 8 mil·límetres, és a dir...
Això són els formats.
Però 8 mil·límetres de què? De cine o de mini?
No,
de...
no sé si te'n recordes.
Sí,
els 90
sí.
I hi havia aquelles...
D'aquestes també.
Aquestes
cintes.
És a dir,
tu tens reproductors de tot això?
Sí.
Mare de Déu, i de bones estrets.
No, ho faig amb aquesta amiga que tenc a Sònia, que és molt friqui, que li encanta tot el que siguin aparatets.
Perquè un reproductor i... de 8 mil·límetres crec que només entenc jo.
No, però 8 mil·límetres crec que te confons.
No,
sí.
jo no dic que és cine, jo dic que és vídeo 8 mil·límetres.
Sí, sí,
el que,
sí.
El que va venir abans del mini...
Del mini DVD,
exacte.
De
High Void. Sí, exacte. VHS o DVD.
Mini I DVD també, perquè DVD, sí, al final no és arxiu digital també, però l'has de reproduir a qualque banda.
Clar, i avui en dia, quan no sigui un ordenador portat... No, perdona, aquest...
No, ja no en té, ja no en té.
Aquest ja no en du. La Play de Lots, m'apareix que no en té, ja, perquè ara ja te descarregues els jocs.
Sí, tot és molt digital.
De la xarxa. Escolta, estan parlant de dissabte, dia 13, de 10 a 1 a la congregació, però després, Binissalem i Pollença, també?
Sí, sí, Binissalem, dia 27.
Dia 27.
I Pollença, dia 3, abans de Reis, dia 3 de gener. Binissalem ho faig a Can Gelabert, on ja he col·laborat, i com a Sa Pobla sempre estan oberts a qualsevol proposta que els hi pugui fer, i estic molt, molt agraïda. I a Pollença també, perquè, mira, ara, casualitat de sa vida, visc a Pollença, i som sòcia de Can Boom, un espai social, i sempre havia dit que faria qualque cosa, i ser sòcies d'aquesta...
I de tot el que faceu, digueu-mos-ho a Yolanda, la nostra cap de producció,
si
tot el que faceu, perquè nosaltres, el dia a Mallorca... o inevitablement, 40% de vegades parlant de Palma, perquè 40% de la població viu
sí, m'agrada treure també el visual de Palma.
No, clar, bueno, això és vertaderes meravelles, internet penjades, fins i tot, eh? Vertaderes meravelles. Escolta, per anar-hi, mos hem d'inscriure abans a info@curlicomas.com o poden pagar allà.
No, vos heu d'inscriure, més que res, perquè m'heu de fer arribar a set cintes, sé que ha estat molt aviat, això, va ser dit i fet, però les cintes haurien d'arribar dijous com molt tard, les han de deixar a la Biblioteca Municipal de Sa Pobla, en el cas de...
Avui és dimarts,
sí,
dos dies.
Sí, tenen dos dies. Per fer-me arribar la cinta que més estimin i després ho digitalitzarem.
I han de dur uns auriculars i un ordenador portàtil,
Sí, exacte. Res més, un poquet d'espai a tenir aquest ordenador per poder fer feina.
Sí, perquè el vídeo és el que més...
Però aquest programa que utilitzarem, el que m'agrada és que no és com el Final Cut o el Da Vinci, que són molt professionals, però que necessiten molta RAM i moltes històries. Amb aquest altre, amb qualsevol ordenador portàtil d'avui en dia, fins i tot més antic, max de 2016 encara podrien tirar, no hi haurà cap problema.
Marta, encara mos queden temps per fer propaganda. Escolta, mira, anem a comptar. El dia de 14 de febrer, el dia dels enamorats. Després, dia de 9 de març, el dia de Sant Josep, el dia del pare. Després, pel maig, el dia de la mare. Després, per aniversaris i sants. Això és una gran idea. No, t'ho he dit de molt de veres. És una gran idea, perquè és un regal original.
Sí.
T'he comprat un centro de flors a mans de maco. Per favor. Preciós, el posarem damunt la taula, però és que el centro de flors, jo, amb tot el carinyo de món, tot és que m'ha regalat un centro. Però és que no... Això és un regal original.
Sí. És que jo m'agraden molts records. I m'agrada molt el vídeo, precisament el vídeo promocional que he fet d'aquest taller. Hi he posat la meva predina i he demanat permís, per suposat, als meus tios i a ma mare, perquè era la persona que jo més gravava. Tinc moltíssimes entrevistes, l'he gravat fent espinagades, penades, anant en bicicleta, quan ja tenia 70 i molts. No sé, és una persona que ha disfrutat de que jo la gravés i jo de gravar-la. I, no sé, m'agrada moltíssim tenir aquest record i veure-ho, i... recordes les seves històries.
Anem a posar Curly amb Y, comes amb dues M's en el cercador, i em vol sortir Instagram, Facebook, i X, el sentit Twitter.
Sí, no, no,
si,
ja,
si
ja no.
Si no dius sentit Twitter, ja no. Sí. Però, és a dir, si poses Curly amb Y i comes amb dues M's, te surt tota la informació necessària per, sí, per apuntar-se.
De fet, a Instagram, mira, si entren a Instagram, directament a sa bio trobaran els tres enllaços, un per inscriure't a sa poble, l'altre per Instagram i l'altre per allà.
Jo és que no tenc Instagram. I a Facebook també, sí, te surt directament, si te vols fer...
A Facebook, la veritat que no, no estic tan al dia.
I no... Mira, però sí que ho poses. Tens una cinta bé aquesta, sí, mira, sí, bé, i que fa anys si no mires. Aquest Nadal vos pots convertir-la en el teu record analògic en un videoclip. Mm. Escolta, Marta, quina bona idea. Pensa, apunta totes,
sí,
totes aquestes dades que has dit. Vols ser el regal de Sant Valentí més maco i original de tota la història? Marta, aquí tens una... una bata, una, sí, batedor.
Jo vull que s'ho passin bé, però que... Clar. Jo, mira, lo guapo que trob de fer un regal és que hi dediquis temps.
Clar.
Més que anar a comprar.
I una cosa t'ha feta per tu.
Sí, sí.
Això és com antigament quan érem menú que mos feien fer una cosa per tu que nostre. Mm. Ja està, oh, que guapo, ho ha fet el nino, posa'm aquí damunt. No, ja és que està fet per tu.
Sí.
Marta, qualsevol cosa que faceu des de sa poble, des de Curly Comas, digue-mos-ho, Anna Yolanda, qui sigui, perquè si hi ha coses que mos agraden, són ses coses fetes aquí. Ja ho sabeu, sa congregació dissabte de 10 a 1. I si no, dia 27 a Can Gelabert de Binissalem i dia 3 a Pallansa. Estem en contacte amb Marta. I de res més, tornem demà.
Gràcies.
A les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Salut a tots.